Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia, us informa Júlia Julbe. El PSOE podria registrar la proposició de llei de l'amnistia en les pròximes hores. Així ho ha afirmat fa uns minuts el primer secretari del PSC, Salvador Illa, però no ha volgut avançar si ja ha vist el text. Són declaracions de Televisió Espanyola.
Bueno, la ley se va a registrar próximamente. Yo no estoy en condiciones de anticipar ni de precisar ni en qué momento ni cuándo. Próximamente se va a registrar esta ley, que es un paso más en el camino de la reconciliación, del reencuentro, en el trabajo a favor de la convivencia.
Qui també s'ha pronunciat avui sobre l'amnistia és el negociador de Sumar, Jaume Sens. Creu que els socialistes només la volen aprovar perquè hi veuen una oportunitat. Tenim problemes per escoltar aquest tall, intentarem recuperar més endavant. Mentrestant, el PSOE vol que la llei tingui la signatura de tots els partits que donen suport a Pedro Sánchez, Esquerra i Junts, però també Sumar, Bildu, PNB i el BNG. El negociador de Sumar, Jaume Sens, creu que a hores d'ara encara hi ha formacions que no han donat el vistiplau a la llei d'amnistia. I més qüestions, els delictes d'abusos i agressions sexuals comesos per menors d'edat han augmentat un 57% a Barcelona en els últims 7 anys, segons les dades fetes públiques per la Fiscalia de Menors. L'any 2022 es van registrar 139 casos. És la dada més alta des del 2016, quan aleshores se'n van notificar 60. Els casos de violència de gènere s'han triplicat respecte ara fa 7 anys i han passat de 8 casos el 2016 a 23 l'any passat. Unes dades que també reflecteixen que hi ha hagut un repunt de delictes de violència en l'àmbit familiar. Només l'any passat van augmentar fins a les 172, després d'una tendència descendent des de l'any 2018. La província de Barcelona no registra cap condemna a menors d'edat amb la revisió de la llei del només sí és sí, com sí que ha passat en els casos dels adults. I pendents, a aquesta hora del Pròxim Orient, el primer grup de 40 espanyols atrapats a Gaza està creuant ara el pas de Rafah cap a Egipte, on s'espera que tots ells passin el control i puguin entrar ben aviat en aquest territori. Un cop a Egipte, s'efectuarà el trasllat cap a Espanya. El ministre d'Exteriors en funcions, José Manuel Álvarez, ha confirmat que la meitat d'aquests espanyols són menors d'edat. Feia 5 setmanes que estaven atrapats en el territori. Mentrestant, a la franja de Gaza, la situació als hospitals continua sent molt crítica. Hamas diu que tots els centres sanitaris que hi ha al nord a hores d'ara ja es troben fora de servei, entre ells el d'Al-Shifa, el més important del país. Per la seva banda, l'autoritat palestina ha demanat als Estats Units una intervenció urgent per acabar amb els atacs contra els palestins a Cisjordània. I, per cert, sobre aquest conflicte, també us hem d'avançar una notícia que acabem de conèixer. El primer ministre britànic, Rishi Sunak, que acaba de destituir la ministra de l'Interior, Suella Braverman, tot plegat després de les crítiques de Braverman a la policia per afavorir, diu, els manifestants pro-palestins en un article molt contundent publicat a Times. Unes declaracions que se sumen a unes altres també molt polèmiques. Fa uns dies, la fins ara ministra de l'Interior va afirmar que s'havia de prohibir les tendes de campanya a les persones sense sostre. Les 11 i 3 minuts, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Des de les 10 del matí juga la selecció espanyola Sots 17 amb protagonisme del blaugrana Marc Guiu. És el segon partit de la fase de grups del Mundial contra Mali, que a hores d'ara es troba amb empat a 0 després d'un gol anul·lat pel VAR a Mali. Guiu és titular a la davantera espanyola, que busca el liderat del grup B. També en futbol, l'exblaugrana Cesc Fàbregas és el nou entrenador del Como de la segona divisió italiana. Això sí, pren possessió del càrrec de manera interina. El club ha anunciat que està buscant ja un recanvi. Mentrestant, Fàbregas dirigirà dimecres la primera sessió d'entrenament amb la plantilla en la seva primera aventura com a entrenador. Precisament el Como es va retirar com a futbolista aquest estiu passat. I una punta de motor, i és que la Fórmula 1 es planteja modificar el reglament d'apel·lació. Una informació del mitjà Motorsport apunta que la Federació Internacional d'Automobilisme vol ser més estricta amb les revisions de les curses. Fins ara, una escuderia podia reclamar fins a 14 dies després d'un gran premi. Ara, segons aquesta informació, el temps màxim serà de 96 hores, 4 dies i amb una tassa de 6.000 euros. La FIA busca acabar així amb el nombre de reclamacions dels equips que aquesta temporada ha augmentat respecte als anys anteriors.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora. Serà a les 12 del migdia. Tot seguit us deixem amb la caravana. No es perdin la conversa amb la psicòloga d'adolescents, joves i adults, Noemí Guillamont, sobre l'ús de mòbils entre menors d'edat.
Ràdio Estel.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per veure. Amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Criatures fantàstiques.
Mireu, en parlàvem aquest matí a la redacció d'aquest programa. Després ho hem fet evident quan començàvem aquest magazín i hem obert micròfons en la resta de l'equip. També n'hem parlat a primera hora de la tertúlia, del primer cafè, amb Àngel Miret, Toni Picó, Santi Sánchez. I és que un dels debats recurrents entre la comunitat educativa és sobre quina edat els nens haurien de tenir accés al telèfon mòbil. En aquest sentit, al barri del Poblenou de Barcelona, ja fa dies que un grup de pares i mares intenten impulsar que els nens no tinguin telèfons fins als 16 anys. A través d'un grup de WhatsApp, on ja hi ha més de 800 persones, paradigmàtic, sembla tot plegat, a través d'un grup de WhatsApp, aquests pares i mares s'organitzen per reduir la pressió social per tenir mòbils als 12 anys. I és que, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, gairebé el 70% d'infants tenen aquest dispositiu a aquesta edat. I no només això, sinó que la setmana passada el govern, al capdavant del qual hi ha el president Pere Aragonès, ja ha dit que vol parlar-ne de tot plegat amb la comunitat educativa per posar fil a l'agulla amb tot plegat i que es traspassi tot a les escoles amb mesures que no sabem encara. S'ha de parlar, com deia el president, amb tota la comunitat educativa, que podria ser retirar aquests mòbils a l'entrada dels centres. Avui ja volem tractar justament tota aquesta qüestió. Quina seria l'edat ideal perquè els adolescents tinguin accés al telèfon mòbil i també com fer-ho de manera adequada per evitar-ne els mals usos. És per això que ja podem saludar a aquesta hora a la psicòloga d'adolescents joves i adults. Ella és Noemí Guillamont. Noemí, què tal? Molt bon dia. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, Joan. Moltes gràcies.
Noemí, comencem parlant d'aquesta proposta d'un grup de pares a Barcelona. Seria bo endarrerir l'accés dels nens als telèfons mòbils fins als 16 anys? És una bona edat?
A veure, jo respecte a aquesta proposta tinc els meus dubtes. Trobo que com a ideal és una molt bona proposta, però crec que és molt complicat tot això de portar-ho a la pràctica. Que com a edat ideal als 16 està bé? Sí. Però és que la gran majoria, no, com tu mateix has dit abans, no, la gran majoria de nanos als 12 ja en tenen el mòbil. Llavors, clar, ara suposaria això una duresa molt gran, no, de retirar mòbils a nens i, bueno, joves que ja l'han disfrutat, no? O sigui, trobo complicada la implantació d'aquesta proposta.
De seguida parlem de la proposta, però ho deia abans. Va. Que resultava molt paradigmàtic que tot plegat s'ha fet aquesta proposta a través de mares i pares. Van començar 5 o 6 pares i mares. Doncs bé, ara en som 800 a través d'un grup de WhatsApp. I deia, em sembla paradigmàtic, perquè sempre sovint parlem molts dels fills, les filles, i parlem poc dels pares i mares. Ho dic perquè no sé si som precisament nosaltres, i ho deia aquest mateix matí, que hem tirat una mica dels nostres nanos als cavalls pel que fa a la tecnologia, no?
Clar, és que, o sigui, jo com a ideal, no? Això que dèiem, bueno, que parlarem després de la proposta, però com a ideal, endarrerir l'ús del mòbil em sembla molt bé, però és que crec que això és una mesura molt dràstica que hauria de començar per mesures prèvies, i és l'exemple que estem donant nosaltres com a adults. O sigui, no té sentit, no, que vulguem retirar, sota la meva opinió, el mòbil de les escoles, quan després a casa nosaltres ens passem tota l'estona amb el mòbil. Llavors, crec que, no, el canvi hauria de venir pels adults, que realment també tenim un problema. Nosaltres estem molt enganxats dia rere dia a les xarxes socials, i la prova és aquesta, no? Ens hem unit per moure una proposta a través justament d'algú que volem endarrerir o prohibir en els nanos. Som una mica incoherent, no? Si més no.
Ho dèiem ara, el 70% dels nens tenen telèfons mòbils als 12 anys, el 70% dels nens, que és una barbaritat. Això afecta d'alguna manera el desenvolupament?
Bueno, el que està clar és que els nens, no sé, que es prenguin mesures, no? Que suposo que aquesta és una mica la idea, no? D'arribar a parlar amb les escoles i veure com es poden implantar mesures d'ús. El tema és que, clar, baixa la concentració, baixa la motivació pels estudis, en alguns casos, no? També pot arribar a fomentar l'aïllament, el bullying com el coneixem, no? Les generacions anteriors ara es potencia i es pot arribar a magnificar molt gràcies a les xarxes socials. Llavors, bueno, sí que n'hi ha molts inconvenients, però també és veritat que n'hi ha molts avantatges de fer servir les noves tecnologies, no? Per això jo penso que la prohibició potser no seria la solució, sinó el bon ús, no? El repensar l'ús i el mirar d'acompanyar aquests nanos, no? I aquests joves en aquest bon ús. I això sí que és tasca dels mestres, però també és dels pares.
Des de la perspectiva de la neurobiologia de l'aprenentatge, no sé quins són els problemes que poden sorgir al cervell d'un nen que fa servir un telèfon mòbil abans d'hora.
Doncs, a veure, per un nano, però també per un adult, el tema és que els adults, els que som ara adults, estem acostumats a focalitzar l'atenció i a tenir un nivell més o menys durader en el temps d'una atenció focalitzada en una tasca. Això pels nanos que pugen ara és impossible. O sigui, tots estan ocupats amb més d'una tasca a la vegada. I això, per alguns, no, algunes activitats quotidianes, és algú bo. Però per la majoria de les tasques que tenen a veure amb l'aprenentatge, el que és necessari és poder centrar l'atenció i poder parar. I estan acostumats a la dinàmica, a la resposta ràpida. Això també implica, no?, una baixa tolerància a la frustració quan el que és el plaer o el premi es dilata en el temps. Bueno, per citar només alguna de les dels efectes, no?, que pot produir l'ús allargat en el temps, no?, i d'una manera sense control del que és el mòbil.
Esclar, també està la qüestió, no, de la pressió social, aquella famosa frase de les criatures és que els meus amics tenen mòbil. No sé si creus que pot tenir efectes negatius en el benestar emocional i social si comencem a retirar mòbils de les aules i alguns en tenen, els altres no en tindran, en fi.
Bueno, aquesta suposo que és la gran pregunta, no? Perquè és el principal problema que es troben els pares, no? Clar, si li retiro el mòbil o li endarrereixo fins als 16, doncs serà l'única persona que no socialitzarà, no? Clar. Per això jo deia que jo penso que la prohibició o la retirada del mòbil fins als 16, jo trobo que és més controvertit que una altra cosa. per la visió d'adult, no, perquè això també és un argument que fan els pares. Bueno, és que el nano ja socialitza amb els seus companys a la classe, no cal que després de la classe segueixi parlant via WhatsApp amb els seus companys. Però és que això és una visió d'adult. La visió dels joves o la visió dels nens és que la seva manera de socialitzar-se és a través de les xarxes socials. Llavors, clar, si els hi tallem això, s'aïllen. Per això jo deia, no?, que potser el punt clau és mirar d'educar els nens, no?, i educar-nos a nosaltres en un bon ús, més que tallar aquest ús, perquè per ells és important.
Anem cap aquí, si et sembla bé. Quin és el paper dels pares i mares assegurar un ús adequat dels telèfons mòbils per part dels nens i nenes? És a dir, podem donar algun consell o pauta?
A veure, per una banda, jo crec que els pares, almenys fins que els nens tenen 18 anys, no?, podríem dir, 18-20 anys, són els que han de decidir a casa l'ús que se'n fa del mòbil. Llavors, el que sí que poden fer, i jo sempre els dic, bueno, és que teniu permís i dret per dir quantes hores, no?, d'ús se'n fa a casa, o per limitar l'ús. Tot això es pot controlar. Si el mòbil està vinculat, jo no sé els aspectes tècnics, no?, però si el mòbil està vinculat a la xarxa wifi de casa, això es pot controlar, i això és una cosa que poden fer els pares. Per exemple, mirar d'instaurar dinàmiques que algunes famílies que acompanyo ja les han començat a fer, de, en el moment que entrem a casa, tots, però inclosos també els adults, deixem el mòbil en un lloc visible, i quan acabem de fer les nostres tasques tipus deures, feines i sopar, després podem agafar el mòbil. N'hi ha petites coses així que poden facilitar, no?, espais lliures d'ús de mòbil. I a banda d'això, el poder parlar per què necessites el mòbil, no?, quin tipus d'informació busques a la xarxa. També és veritat que ens diran la meitat de les coses que busquen, no?, però bueno, mirar de poder establir amb ells un clima de confiança que faciliti que ells també ens expliquin, no?, per què necessiten el mòbil, quin ús en fan, i nosaltres els hi puguem explicar, no?, el que és la intimitat, no?, el preservar la intimitat, bueno, tot un seguit de temes que és important, no?, que un adult pugui acompanyar els nanos, no?, en els perills que poden haver-hi en les xarxes socials.
És clar, ara anem cap aquí també, perquè obres debats molt, molt interessants. Noemí, el primer que deies és el de la intimitat, no? Ja no poso 12 anys, en poso 10, que segur que la gran majoria també tenen mòbils. Un nano, un nen o una nena de 10 anys ha de tenir intimitat respecte pel que fa a la tecnologia?
Clar, el tema és que el concepte d'intimitat que ells tenen és molt diferent al dels adults. Vull dir, per ells, quan hi ha una foto de la família, és algo que té a veure amb mostrar el que han fet el cap de setmana, però no es plantegen que allà estan exposant, no?, a les xarxes fotos de persones que potser no volen sortir. Llavors, clar... Bueno, això per començar, responent a la teva pregunta, clar, intimitat amb 10 anys, bueno, poden tenir-la, però no sé fins a quin punt és algo a compartir a les xarxes, no? En tot cas, es comparteix, pues, això amb els pares, amb els germans o amb els millors amics o amigues, no? Però no... Bueno, a mi em fa la sensació que el tema és un tema que ve molt d'arrel i és un tema també d'educació, no? Estem amb una... Estem vivint, no?, amb generacions que es dediquen molt a mostrar tot el que fan al món, no? I això potser sí que és algo nou per les persones de generacions anteriors, no?, que no ho fèiem, això. Llavors, potser també és explicar-los el que es pot mostrar, el que no. Una cosa és, no?, la gent del teu cercle de confiança més proper, que més enllà d'això n'hi ha certes coses que no cal mostrar a Instagram o al TikTok o al WhatsApp. Això és una peça clau que jo crec que hem de començar a educar nosaltres, els pares, i també els mestres.
Et parlava de la intimitat per poder-te fer la següent pregunta, perquè ara ens deies, segurament ens explicaran la meitat de les coses que busquen a través de la tecnologia, a través del mòbil, però aquí també sorgeix un altre gran debat esgarrifós, i és que moltes vegades no cal que busquin pornografia perquè els hi surti a través d'internet aquesta pornografia, i vinga, i anem a mirar què és això, i a través de mirar què és això acaben veient coses que no tenen per què veure a unes edats inadequades per veure-les. Estem construint una societat també hipersexualitzada a través de tot plegat?
Bueno, clar, i tu obres debats que amb una sola resposta no es poden contestar. Home, jo crec que bueno, des de ben petits, no? Estan molt hipersexualitzats, no només per les xarxes socials, sinó per tot el que envolta, no? Els nens, les nenes, com es vesteixen, quina mena, no? Pel·lícules, de sèries, de coses que consumim com a família, no? Llavors, clar, això reflecteix a les xarxes socials. Existeix el control parental, però tot i així n'hi ha coses que segurament se'ns escapen del nostre control. Mm. Llavors sí que seria important que puguem tenir, no?, la confiança suficient amb els nostres fills per poder explicar-li segons quines coses, no? A determinades edats on hi ha tanta curiositat per la sexualitat, per exemple, doncs poder-nos avançar i poder-los explicar nosaltres, no? O estar oberts a que ells ens puguin fer preguntes sobre allò que tenen curiositat. Mm-hmm. Això seria com una prevenció, no?, de tot allò que veuran a la xarxa i poder-los ajudar a discriminar el que està bé del que no està tan bé.
Sí, com sigui, Noemí, segons una enquesta realitzada pel Departament d'Educació i el Ministeri, el 53% dels centres educatius a Catalunya han regulat d'alguna manera ja l'ús del mòbil, de dispositius mòbils, a les seves aules. Quins creus que són els motius darrere d'una tendència com aquesta?
Bueno, pues perquè bàsicament els nens llavors no escolten. Jo faig classes a la universitat, o sigui, estem parlant d'una població que, bueno, que ja és més gran en quant a edat, en quant a maduresa, no ho sé. O sigui, persones que ja tenen 18-20 anys, jo estic explicant classe i tots estan amb el mòbil. O pràcticament tots. Llavors, clar, arriba un moment que, a banda de que potser, no?, pels mestres podem considerar una falta de respecte, és que no es concentren, no estan atents a classe. Per tant, clar, el nivell d'aprenentatge que tenen a les aules baixa molt. O sigui, que d'aquí entenc, no?, aquesta mesura de mirar-ho de regular, no hi ha cap...
Ui, però em sembla que estem perdent la connexió amb Noemí Guillamont, psicòloga d'adolescents, joves i adults, amb qui estàvem parlant sobre tota aquesta transformació que ha suposat l'ús de dispositius mòbils també a les aules dels centres d'ensenyament de Catalunya. Ara ho dèiem, aquesta enquesta realitzada pel Departament d'Educació i el Ministeri, que ens diu que el 53% dels centres educatius a Catalunya ja han regulat d'alguna manera l'ús del mòbil. Per tant, sí que sembla ser que està canviant la tendència. Està canviant la tendència, com a mínim, dels centres educatius a l'hora d'usar tots aquests dispositius. M'avisen que ja tenim a Noemí Guillamont de nou amb nosaltres. Noemí, bon dia de nou,
Hola, bon dia.
Ara sí.
Ho heu avitallat.
No, tranquil·la. Parlant de tot plegat, Noemí, la consellera Anna Simó destacava l'altre dia que l'objectiu no és imposar restriccions, sinó acompanyar els centres. No sé quina opinió tens al respecte, si és una mica el que ens deies, que no sé si hem de tenir tots clar que el millor és prohibir-ho o el millor és explicar el per què i, sobretot, acompanyar en aquest aprenentatge pel que fa a les noves tecnologies.
A veure, jo és que crec que les prohibicions, i més amb adolescents, no funcionen. I això no és algo molt vox populi, però amb la generació que puja, el prohibir després sempre no va la manera de, bueno, pues d'aconseguir fer allò que estem prohibint i encara amb més ganes. Pues, trobo que potser abans de prohibir que seria bo repensar la manera en què es fa servir el mòbil. Per exemple, els nens més petits fan servir el YouTube per segons quines tasques, no?, dins del context de l'aula. Doncs potser repensar, no?, introduir el que és el mòbil o alguna app educatiu perquè els adolescents també la facin servir a l'aula. Mm. I mirar de fer servir, no?, el bo que ens proporcionen les xarxes socials o internet o el YouTube o el que sigui per un bon profit en l'aula. Jo això ho faria com a primera mesura. Si aquesta no funciona, doncs, bueno, sempre es poden establir mesures com la que jo deia abans, no?, de pues, posar tots els mòbils abans d'entrar a la classe en, no?, un espai compartit i després tornar-ho a agafar. Però això segurament generarà més conflictes que no pas el mirar d'explicar, no?, la importància de, doncs de fer servir el mòbil allà on toca. No? Mm. Segurament a la consulta del metge no traiem el mòbil. No? Estem atents al que ens diu el metge. Doncs a l'escola hauria de passar el mateix.
Sí, sí, és així. De fet, Noemí, deixa'm fer-te aquesta darrera pregunta, perquè l'altre dia també ho deia el president de la Generalitat quan va dir que es començaria a estudiar aquesta mesura i que calia, això sí, la col·laboració de tota la comunitat educativa, és a dir, pares, mestres, experts, qui faci falta. Però, clar, sovint, quan parlem d'aquesta col·laboració, ens deixem els mateixos alumnes. Cal que hi entrin en aquest debat?
Doncs jo crec que estaria bé, seria una molt bona idea, no? Mm. Perquè al cap i a la fi és establir mesures que els afecten a ells directament, no? Llavors, que poguessin haver-hi, no? Igual que n'hi ha representants del Consell Escolar, doncs que aquells representants poguessin també formar part, no? d'aquestes comissions, no? de treball sobre l'ús del mòbil a les aules. Penso que se'ls hauria d'escoltar, no? Si més no, és l'enllaç que tenim amb com connectar amb els joves, no? i com fer que aquestes restriccions, no? siguin més, més benvingudes per ells.
Noemí Guillamón, psicòloga d'adolescents, joves i adults, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquesta hora i parlar sobre tota aquesta qüestió dels mòbils, no mòbils, amb menors de 16 anys. Que vagi molt bé, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Gairebé 26 minuts que passen de les 11 del matí. A veure, estem pendents en aquest programa d'algunes coses. La primera, que ara cap a dos quarts ja s'ha anunciat que Francina Armengol, presidenta del Congrés Espanyol, sortirà a anunciar quines seran les properes dates per la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern, dades que ja s'estan suposant els darrers dies, que seran aquest proper dimecres i aquest proper dijous. En donarà molt de què parlar, no només pel que fa al Congrés dels Diputats, que es pot viure també un ambient crispat, sinó haurem de veure, haurem d'estar pendents de què passa mentrestant al carrer. 10 convocatòries, 10 manifestacions que s'han fet dia rere dia rere dia davant la seu de Ferrat, també alguna davant del Congrés dels Diputats, davant de la Cambra Baixa. N'haurem d'estar pendents de què passa durant aquests dies d'investidura, que de moment suposem que seran dimecres i dijous, però estem a l'espera de que Francina Armengol ho anunciï tot plegat. Serà d'aquí uns minuts en directe. Això, primera cosa. Segona, és a punt d'arribar a l'estudi Bruno de Fabrizis. I em diran, qui és Bruno de Fabrizis? I si els dic el seu nom artístic, Mama Duixa, segur que l'han escoltat. I dic segur que l'han escoltat perquè és l'artista català més buscat a Shazam els últims mesos. Les darreres setmanes ho està petant a plataformes com Spotify, que dona gust. A la ràdio catalana s'escolta també hora rere hora. Doncs bé, el tindrem avui aquí a l'estudi, a Mama Duixa, amb cançons com les que publica el seu nou EP, segur que m'equivoco, L'amor no està de moda.
Ahir vaig anar a la dona que sap tirar les cartes. Em va semblar molt maca, jo no ho pillava massa. Tu seràs Virgo Taura,
tic-tic segura.
M'ho diu el 3-2 passes,
no hi ha dubte.
Vaig parlar de lo nostre, però és que ella m'insistia, aunque l'amor no es porta, porta. Vol dir que ve un desastre. Perdràs totes les ganes de seguir enamorant-te. Però jo tinc una cura
que no falla,
feta de pols de roses
sense sucre.
Recorda una cosa, l'amor no està de moda, i és que l'amor no es porta, porta.
Que la moda passa perquè és de temporada, mentre que l'amor queda i és un batec de fera. No prendràs Mama Duixa, millor quimera, que quan la moda fluixa, ella encara dura. I és que l'amor t'encega, ara ja resta preta, que l'amor sempre regna, 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 regna.
L'amor no està de moda.
Ràdio Estel.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge cap a la cura del medi ambient. Som una de les empreses més sostenibles del món. Evitem, cada any, la circulació de 330 milions de vehicles privats. I tenim trens elèctrics amb el segell, emissions zero i neutres en carboni.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
32 minuts que passen de les 11 del matí. A aquesta hora podem escoltar la presidenta del Congrés, Francina Armengol, anunciant el debat d'investidura.
Que ja ha hecho toda la ronda de negociaciones con los diferentes grupos políticos de este Parlamento. Ya está en condiciones de poder ir al debate de investidura. Por tanto, he decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves, los días 15 y 16 de noviembre. El debate empezará con la intervención del candidato a la presidencia del Gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, a las 12 horas de la mañana y después se irá desarrollando, como ustedes saben, de mayor a menor durante los días del miércoles y jueves y las votaciones previstas para el mismo jueves. Asimismo, he informado ya de esta decisión a todos los grupos parlamentarios y también de la convocatoria que mañana realizaremos de la Junta de Portavoces, precisamente para explicarles el desarrollo de este debate, tal y como hicimos en el pasado debate de investidura. Y si les parece, les paso la palabra por si hay alguna pregunta que ustedes...
Doncs ja tenim data. 15 i 16 de novembre, dimecres i dijous, que serà aquest debat d'investidura. Començarà a les 12 del migdia, com anunciava la mateixa presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol. Aquest debat d'investidura que iniciarà, com tots els debats d'investidura, amb el candidat Pedro Sánchez, mostrant una mica el seu organigrama, plantejant les diverses línies que té com a objectiu durant la seva legislatura, i després que anirem escoltant els grups parlamentaris de menor a major. Això, però, passarà el proper dimecres, el proper dijous. De moment, però, som a dilluns, 34 minuts que passen de les 11 del matí.
Tieta amb la gula es passeja buscant pastís. Cada solter de la sala buscant amics. Que no hi ha bona boda sense el riquití. De cop quan tu vas jo vengo d'allí.
Segur que molts de vosaltres heu escoltat últimament aquesta cançó que es diu Riquití, de l'artista Mamaduixa. De fet, ha estat l'èxit de la tardor a Catalunya. Durant 3 setmanes ha estat la cançó més buscada de Shazam i, per si no fos suficient, també ha estat la cançó més escoltada a les emissores musicals durant l'octubre. Si sou dels que no us podeu treure al cap aquesta cançó, prepareu-vos perquè Mamaduixa acaba de publicar el seu primer EP, segur que m'equivoco, que també promet ser tot un èxit. Avui a la caravana Mamaduixa, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me, eh?
De seguida en parlem de tot plegat, sí, sí. De l'èxit d'aquest riquití, del que serà l'EP abans, però... Com et dic? Mamaduixa, mama, Bruno...
Bruno està bé, pots dir Bruno. Sí? Sí, sí, sí. Més faltaria.
Mamaduixa, d'on ve?
Pues, jo estava buscant com nom per un... per un projecte musical, i la paraula mama em semblava com molt poderosa, no? Uh-huh. I estava allà el rotllo mama, també potser per les arrels italo-argentines, con el mama, no? I el mama i tal. I a mi em molava molt la paraula mama, que sobre era quan havíem tret la pel·li de Mother al cine, i jo estava com molt amb issues psicològics amb la mare i tal, saps? Però clar, jo pensava, no et pots dir mama, és com raro i potser una mica turbio. I llavors buscava una segona paraula. I llavors jo vaig anar a Finlàndia a una trobada, i hi havia uns noruecs, i això et parlo de quan tenia 16, 17 anys, eh?
O sigui, abans d'ahir.
Sí, abans d'ahir. Ojalà, no ha plogut ni res, eh? I doncs fèiem la cosa aquesta de les dutxes d'eucaliptus, saps? Que anàvem allà, ens fotíem d'hòsties amb plantes. Sí, i doncs estàvem parant fent la conya, i com dieu shower en català, jo, dutxa? I doncs els noruecs els hi va quedar la conya, i sempre quedava, we're going to the dutxa. I doncs a mi se'm va quedar com gravada la paraula, perquè em va agradar molt el rotllo dutxa. Va ser com, hòstia, que simpàtic, que sóc una dutxa, m'agrada dutxar-me. Hòstia, que guai. I doncs en aquell moment vaig juntar les dues paraules i es va quedar el nom creat, que en aquell moment no el vaig fer servir per la banda, però amb els anys, quan vaig arrencar la carrera, vaig dir, epa, som-hi, i em vaig quedar aquest nom.
Ara em deies, fa uns anys, quan vaig començar la carrera, i de cop et surt aquest riquití... que ho peta
en
nivells molt bèsties.
Sí.
Tu esperaves això?
Zero. Jo porto molts anys fent cançons i tu pots intentar entendre el públic, però hi pots fer molts esforços, però al final... No, és que també entenc que és la màgia de fer música. O sigui, si arriba la gent o no, és algo aleatori, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, quan vam fer la cançó, l'Scotty, el productor i jo, estàvem en plan, aquesta cançó ens encanta, és un temazo molt guapo. I estava molt contents també perquè era com que havíem finalment trobat el so de Mamaduixa, amb Riquity, era com, vale, tio, no sabem si funciona o no, però aquest és el so que volem, no? Mm. I doncs després, a poc, orgànicament, primer, la comencen a compartir artistes del panorama, després la comencen a punxar en alguns esdeveniments, va fent números, entra ràdios, la gent la comença a demanar, i pam, i on estem, no? Ha sigut com tot molt orgànic, i per res, m'ho esperava, per res.
Com ho estàs gestionant?
Hòstia, tio, és una bona pregunta, perquè hi ha com tot el rato la base d'alegria extrema, no? Perquè, jope, és un punt en el que jo volia arribar des de fa molts anys i ara tinc l'oportunitat de dedicar-m'hi, de consagrar-me, però alhora ha vingut amb una sèrie de coses mentals, de pressió perquè no quedar-se en el riquiti i que la resta de coses funcionin. Una mica també de sentiment de l'impostor ha vingut. Després que de cop et trobes que has de gestionar moltes relacions humanes, no? Perquè, jo què sé, setmana de promo, de cop has de parlar amb moltíssima gent en 3 dies, saps? I que m'encanta, eh? M'encanta, però sí que és cert que no sabia que això venia i m'he de mentalitzar fort de que, vale, Bruno, si una carrera musical comporta alguna cosa més que fer música, no? Saps què vull dir? Però vull dir, molt content, el que sí, alhora he d'aprendre. He d'aprendre coses.
Et fa por quedar-te amb el xaval que va treure Riquity?
Bastanta por, sí. La veritat és que sí. O sigui, que també és algo que algun cop hem dit, és millor estar ratllat per quedar-se amb el noi que va fer un hit que no ratllar-se amb el noi que no va fer cap hit. M'explico que vull dir que sí, però sí que em fa patir, jo estic, en part, tranquil i content perquè el so que buscàvem l'hem trobat. Agradarà més o menys? No ho sé. Però almenys el so està allà. Si al final m'he de quedar sent el noi del Riquity, bueno, jo seguiré picant pedra, perquè és que si una cosa em caracteritza a mi és que no he parat de picar pedra, i té pinta que no pararé de picar pedra mai, que és molt cansat.
Ara em deies, porto anys picant pedra en el món de la música, i de cop en aquest Riquity, de cop ho he patat, de cop he trobat el so, i per tant, per una banda content, però entendria que em diguessis, no sé si és el cas, però entendria que em diguessis, hòstia, és casual que amb aquesta peça, que sí que m'agrada perquè l'he composat jo, ho hagi patat, però és que igual he tret peces millors abans i ningú s'ha desescoltat.
Òbviament...
És una mica aquesta consciència?
No, tio. No, sí que hi ha cançons que penses, tio, aquesta cançó és un temazo perquè ningú l'escolta, tio, però si està guapíssima. Sí que ho penses, però realment crec que també el Riquity, diguem, funciona perquè... A part de lo del so, crec que és de les cançons on està més clar el concepte. Que jo crec que, clar, la gent s'hi fixa bastant en el tema lletres, no? En el tema de què estàs parlant i què estàs escrivint. I jo potser abans del Rikiti, a l'hora d'escriure una miqueta... No dic que sigui dolent, però potser una mica massa poètic, cosa que a vegades allunya l'espectador. I sí que és cert que entenc que la penya li flipi Rikiti també en part perquè és, o sigui, és que és un concepte a la cara, directe, pum, és una paraula, punto, repetida, sobre... Estàs a una boda i ja està, saps? No és la metàfora o l'amor, coses en les que jo a vegades caic, no? I doncs entenc que aquesta funcioni millor que les altres.
Per cert, em deies, com a concepte segurament s'entén més. Serà pels que no som millennials. Què és Rikiti?
Hòstia, ben portat. Mira...
Tu ets millennial, no?
Sí, jo soc
millennial.
Sí, ojalà, val. Sí, no. Jo soc un iaio, jo demà jugant a la petanca. Deva dir... perdó, m'he liat.
Què és Rikiti, no? Què és Rikiti, d'on ve?
Mira, jo... una pel·li que tinc de la infància és Los Aristogatos, ¿vale?
Home,
sí,
uau, boníssima.
Sí, és la meva pel·li, no?, de Disney, i també amb part, música, gats i tal, jo sempre l'hi vinc. I la vaig ficar als meus alumnes de primària l'any passat, i hi ha un moment que estan els tres gats passant-s'ho bé, estan el Toulouse, el Belrius i la Marí, de cop fa, arriqui-tiqui-tiqui. I doncs jo ja vaig dir, ojo, i doncs se'm va quedar ahí pillat això de Rikiti, i vaig dir... Hosti. I doncs, suposo, perquè em faig gran, em van començar a venir al cap idea boda, casament, i doncs és com que ho vaig linkar. He de dir que al principi no era la història que és ara. Ara Rikiti és com el moment desfase, per mi. Per mi és el moment corbat al cap, sí, cançons casposes patxangueres sonant a muerte i tothom vibrant-les infinit.
Tu diu la cançó quan sona a les bodes.
Sí, exacte. El que passa que també mola molt que tothom està interpretant el Rikiti com vol. També per això no m'agrada molt dir que és per mi, perquè m'agrada que la gent li doni la interpretació que vulgui. O sigui, hi ha gent que m'ha arribat a dir que és com un piropo gastronòmic, saps? t'ho juro, m'ho he trobat i és en plan, fantàstic, si a tu t'agrada així, fantàstic.
El dijous de la setmana passada, 9 de novembre, sortia a la llum la resta de cançons del teu EP, segur que m'equivoco, de seguida anirem escoltant-ne. Per què segur que m'equivoco?
Perquè, diguem, aquest EP és com que forma part de dos EPs, no? És, per una banda, aquest que ha sortit ara i l'altre que sortirà febrer-març. I una mica jo volia mostrar les dues cares de la moneda que jo tinc i crec que és un sentiment generacional que ens passa molt, que és com durant el mateix dia, o sigui, de cop pots estar super insegur pensant que tot ho fas malament i que t'equivocaràs, i alhora, després, pensar que, bueno, que et menjaràs el món, que estàs superempoderat, que ho tens tot fet i que, buah, som-hi, no? I doncs, jo una mica volia mostrar això en aquests EPs. Per això, aquest és el segur que m'equivoco, no? El títol fa referència a aquesta part més insegura, i el de febrer, doncs, pues, no et diré el títol, per no fer spoiler, però fa la referència a l'altra part de l'altra cara de la moneda.
Febrer, eh?
Sí, febrer-març.
I no em diràs el títol, eh?
No el diré encara.
Ni per on va?
No. Vols que et digui per què no el diré? Perquè no me'l sé. Clar, tinc com llista de títols,
val,
que van per la línia, però no he triat encara. Hi ha un que comença com a ser bastant clar, però bueno.
Val.
Sí.
La música sí que anirà en el mateix sentit.
Sí, la música sí. Aquest so ha arribat per quedar-s'hi. O sigui, és que és un so perfecte perquè a mi em representa infinit i a l'Scotty, el productor, també. Saps? És com que hem trobat aquell punt... Molta gent ho deia, no?, que Rikiti està guapíssima perquè està molt ben equilibrada, no? És el punt mig entre tot, entre orgànic, urban, electro, tot al mig. Pues jo crec que també ha passat això a l'estudi. L'Escòtico i jo hem arribat a un punt que és el punt perfectament equilibrat entre representar-nos els dos. Que crec que al final és l'important de la música, no?, que estiguis explicant a algú de la teva essència i et representi a tu, i com jo la música la faig amb ell, pues clar, ens ha de representar els dos.
De la teva essència, eh? La música, si no surt de l'essència, no és música?
Sí que... No sé, portem-ho al terreny del cine, no? Hi ha vegades que et ve de gust veure uns Vengadores, no? Mm-hmm. Però si tu et fiques en el terreny artístic i preguntes si Los Vengadores és una pel·li artística, la gent et dirà no, no? Entonces, jo sóc el primer que em tragaré uns Vengadores, sóc el primer que em tragaré molta música més per entretenir, però sí que jo també faig perquè m'agrada veure el punt de vista artístic a les coses, saber quan artístic és i quan no. Que no vull dir que sigui pitjor o millor, eh? No vull dir que sigui pitjor o millor. Però sí que jo, en el meu cas, que sóc un flipat i un romàntic, sí que m'agrada que neixi des d'un punt humà, no?
Em quedo que ets un romàntic, perquè si et ve de gust, m'agradaria fer una mica un viatge per les cançons que ens ha regalat aquest nou EP. La primera, Rikiti, algun cop ja has pensat... T'ha arribat el moment ja de prou Rikiti?
No. No? I em sorprèn bastant, tio. O sigui, perquè, o sigui, de veritat, jo, les cançons, un cop les trec, quan ja estan a la xarxa, a Spotify, diguem-li, no les escolto, perquè, o sigui, òbviament, quan les estàs fent, t'envien a l'arxiu del dia de feina i tal, el cremo infinit, aquell arxiu, o sigui, l'escolto 200 vegades, però un cop surt, ja no les escolto, em fa com mandra. Sí. Riquiti no. No sé si és percepció meva o crec que potser té alguna cosa la cançó, però no em cansa. O sigui, no sé. No, no, vull dir, t'ho juro, perquè et pots imaginar, o sigui, he escoltat Riquiti, o sigui, fuà.
800.000 vegades.
Fuà, o sigui...
Més segur.
Sí, però no. Igual que fent-la en directe, no passa la sensació de, hola, aquest tema, saps? No, no, és com que per, potser és perquè realment és una bona cançó, que vingui un expert i ens ho digui, però potser per això no em cansa, tio, no sé.
No sé si hi ha, en aquest sentit, també dos tipus d'artistes, els que els cansa molt una cançó quan ja l'han escoltat fins a la sacietat, o els que també diuen, això li passava molt a Lluís Llach quan deia allò de estic comparant a Mama Duixa amb Lluís Llach.
No em sembla mala, eh?
Val. Quan deia allò que amb l'estaca, deia no la vull cantar més perquè és una cançó més vostra que meva. A tu t'ha passat això? Sí que has pensat, és que aquesta cançó ja t'ha traspassat tant que és més gent de la que l'ha escoltat i...
No.
I, no?
No, segueix sent bastant meva, tio. Sí, jo quan la...
No me l'aprengueu.
No, sí, no, quan la canto està sent més meva. Però també et dic una cosa, suposo que això li va passar també perquè tota Catalunya estava cantant l'estaca. Potser si de cop jo tinc 30 concerts i els concerts no la puc cantar jo de lo fort que canta el públic, diré, vale.
Va cap aquí, això,
sí.
Eh?
Oh, bueno, tant de bo.
Continuem amb aquest viatge musical amb una altra cançó. Em deies abans, jo que sóc un romàntic, l'amor no està de moda.
Vaig parlar de lo nostre, però és que ella m'insistia, aunque l'amor no es porta.
Ets un romàntic, però l'amor no està de moda?
Sí, perquè...
No digue'm-ho, això.
Bé, bueno, no sé si tu ho vas viure, però durant uns anys, ara no fa tant, era com que estar enamorat, ser romàntic, ser monogàmic, estava moralment mal vist, no?
Bueno, és que...
Va arribar al punt en què jo inclús em sentia malament per estar enamorat, que era com, un moment, algú estic perdent, no?
Et senties un clàssic?
Sí.
Perquè a mi m'ha passat,
sí,
això.
Sí, clar, jo em sentia, merda, no soc progressista, merda, què està passant, no? És en plan, hola. I doncs, clar, amb el temps ja va ser en plan, mira... Per mi, ja sé, com que cadascú fa el que vulgui. Si jo sóc un romàntic i vull estar aquí a tope, pues, això faré, no? I doncs aquesta cançó fa una mica de referència a això, aquesta conya, no? Que durant una temporada era com, no pots estar enamorat, oblidat.
Un tema, per cert, on podríem dir... Jo no entenc de música, però sí que té com aires indis, àrabs, llatins... per tant, una cançó mestissa?
Sí, perquè, clar, com... Hi ha la figura de l'evident, a la cançó, buscàvem amb la sonoritat, d'alguna manera, no?, com transmet aquesta vibe de lloc esotèric, cartes del tarot, incienso... I, clar, musicalment, això, doncs, com ho fas? I doncs va ser com... Podem de... No sé, saps? Com elements ètnics, aviam si ens donava, no? I crec que una mica s'ha aconseguit, una mica.
A part d'aquesta electrònica que estem escoltant i caracteritza molt la teva música, el mestissatge també ho fa?
No. En aquest cas és la que més s'ha anat cap allà i també perquè està la col·laboració del Joan Garriga, saps? I doncs en aquest cas és la que més potser ha arrossat cap allà. De la mateixa manera que entenc que totes les cançons, com no és un estil hiper definit com a tal, aniran rossant, no? Per alguns jocs. Ara, per exemple, estic fent un tema que està molt a prop de la rumba. Saps què vull dir? Que entenc que aniran per allà, igual que videotrucada està
prop. Perquè estàs treballant per la segona part, vols dir?
Sí, acaben les cançons. Jo que sé, videotrucada, que després en parlarem, s'apropa una mica a una batxateta, per dir-ho, saps?
Ara ens ho deies, una cançó en la que hi ha col·laborat Joan Garriga, de Lluís Minguet, un dels grans del país. Com ha estat això?
Increïble, tio, perquè va ser a través de managers que li van passar la cançó, el tio va dir, la cançó està tot guapa, m'hi vull pujar, i doncs vam gestionar la col·labo. La vam gestionar com crec jo que no s'hauria, que és de pressa i corrents, en plan, vale, aquest és el teu tros, anem parlant, fent Skypes, grava't aquí, tal. El que sí que em va molar és que després vam ficar solució a això i el Joan i jo vam quedar per fer unes birres i va ser com, vale, tio, ara sí, saps? O sigui, ara sí. I és un tio de puta mare, sap un muntó, té un muntó d'experiència i realment... És que, clar, jo he estat a concerts de la Trova Kung Fu, saps? I doncs, no sé, jo el mirava amb uns ulls com d'aprenentatge, era una mica com el sensei, saps? En plan, Garriga sensei.
Amb qui més t'agradaria col·laborar? Dic, perquè segurament hi veiem més col·laboracions.
Sí, la idea és que sí, hi ha bastants noms que em ronden. El que, juntant amb això del Joan Garriga, algú que no m'agradaria perdre és el rotllo de les generacions anteriors. Uh-huh. Vull dir, és una qüestió també, primera, que són les que jo vaig escoltar, saps? I alhora que penso que, no sé, ara també va haver una temporada i potser segueix havent-hi com molt atac a al moviment xaranguista, saps què vull dir? En plan, aquella sí. música, no? Les trompetetes.
Les trompetetes, eh?
Sí, clar. I per mi és com... Buah, o sigui, entenc que et cansi perquè aquí a Catalunya fem això, que agafem un estil i el rebentem, que soni tot arreu i molta estona, però, hòstia, el que fèiem estava molt guapo, si tu opines objectivament. I a part, sense ells no hi hauria el que hi ha ara. I...
Som injustos?
Jo crec que...
És a dir, vam gaudir molt de xarango i de cop ha sorgit això de... No, com que hi estic cansat, allò que jo vaig gaudir tant durant tants estius, ara són les trompetetes.
Sí, som injustos en la vibe aquesta Twitter, no? Saps? Sí. Som injustos de la mateixa manera que Twitter és injust. Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. I a mi, pues, és que jo què sé, a mi em molaria, tio, inclús fer una col·labor amb xarango, saps què vull dir? Mm. Vull dir, no tinc res en compte de la trompeta.
Veurem més col·labos en aquesta segona part
sí,
de l'EP?
Sí, hi ha més col·labos, sí.
Em veig, que es pot dir alguna o no?
No. Saps de nou per què? Perquè no estan tancades. Si no, te les diria, tio. O sigui, de nou, hi ha alguns noms...
Per que em deixis anar alguna primícia avui, eh? La vaig buscant.
Sí, aviam si algú apareix. Sí.
Som injustos i, a més, som injustos de mala manera.
Sempre he pensat que les mascotes van al cel. M'equivoco i la lio, perdo el nord molt fàcilment. No serà l'última vegada que...
Mala manera que ens parla una mica del que aprenem gràcies als errors.
Hey, en el meu cas, passa sovint que...
cometo... No, de tot, suposo, no?
Bueno, ho sé, però jo cometo els mateixos errors un cop i un altre i un altre. És que la cançó s'hauria de dir és que no aprens ni de mala manera, cabron. Ui, perdó. Això es pot dir? Sí, sí. Sí, en aquest cas és el que volia transmetre. I també hi ha aquelles dues frases que diu el de serà que he pecat moltes vegades d'innocent, bueno, de fet és al principi, no? Que trobo que és algú, quan et deia abans que he d'aprendre la carrera, jo en molts aspectes sóc una mica innocent, no? I doncs, clar, de cop estic entrant en un món amb molts interessos, amb molta gent, amb moltes coses, i és com, wow, Bruno, vés amb compte amb això perquè de cop et fotràs una hòstia, saps?
Quin és l'últim error del que has après?
Bona pregunta. Segurament, no et sabria dir en concret, però sempre és el mateix. Sóc despistat de base i jo què sé, per exemple, posa-li, avui havia d'estar aquí a 11:45, no? Mm-hmm. Pues, podria haver passat que a 11:45 jo encara estigués allà al bar del costat perquè el meu cervell es pensava que era a 12:00. De fet, abans, quan estava aquí al bar, he tornat a xequejar per 15a vegada a quina hora havia d'estar aquí. I això em segueix passant. No sé què és, despiste, pájaro, digue-li com vulguis, però em segueix passant i passant, tio. És com, buah, prou ja, per favor, vida, saps?
Què et va menys? Demanar perdó o demanar permís?
Què em va menys? Menys, eh? Jo sóc... És que... És complicada la pregunta. Hi ha dos parts. Hi ha vegades que jo fico la quinta i no hi ha qui em freni. Ja et diré, vale, ja després m'arrepentiré infinit i demanaré perdó com un desgraciat, però diguem que en general en el dia a dia jo demano permís a les coses, saps? Jo estic bastant tranquil·let, demano sempre tot com a molta calma, però si algun dia em trobes amb la marxa ficada, allà sí que és com, bueno, deixa'l anar, saps? Sí.
Escolta, Bruno, ja portem tres cançons, trobem tres estils diferents, música electrònica, cançó d'autor, pop urbà, però hi ha una cosa que les uneix a totes, la guitarra espanyola. Hmm. Per què?
Perquè jo sempre, tot i haver estat escoltant mil gèneres, bandes, rock, punk, tralla, emo, pop, tot, sempre hi havia la part de cantautoria. Sempre, en paral·lel, ha hagut a l'acústic, la persona amb una guitarra cantant una cançó. Això mai m'he desfet d'això. Sempre ha estat allà. I doncs, clar, jo crec que al final... És que me'n recordo, el primer cop que vam ficar l'espanyol en un tema, que crec que va ser darrere teu, tant l'Escoti com jo ho vam notar que va ser com, hola, aquí estem dient alguna cosa, sincer. I, clar, jo crec, jo sóc guitarrista, i si em donessis a triar entre a una illa deserta, quedar-me amb una elèctrica i un ampli i una espanyola, jo triaria l'espanyola, saps? O sigui, realment és com molt el meu instrument, sí.
Igual sí que ets un clàssic, eh?
Sí, segurament sí.
Viatge musical que acaba amb videotrucada... La cançó més lenta i que culmina tot aquest EP.
Em passo les hores mirant si trobo connectada. Et pec a les sèries en cada actriu, cada portada. Em vas canviar el món per videotrucada.
No estic comparant gèneres ni estic fent comparacions entre grups musicals ni res que s'hi assembli, eh? És només per explicar la meva inexperiència en el món de la música. És la cançó més figaflaues de totes?
Clar, entenc el teu point, no? Perquè al final figaflaues, la majoria de penya quan pensen ells pensen mossego, no? I pensen la batxata, i aquest tema té pinzellades de batxata i entenc que es pugui anar cap allà. En qualsevol cas, els referents que puguem tenir mai apareixen de manera directa. És a dir, mai enfoquem una cançó com anem a fer com aquest tema. Uh-huh. Perquè això també és un error, eh? Mai pots intentar anar a copiar un tema perquè sempre serà pitjor, no? Partint de la comparació. Doncs, clar, suposo que la pregunta és, si Figaflaues no hagués fet mossego, jo hagués fet videotrucada? Clar, no ho sé, tio.
Són
no
referents?
A mi Figaflaues m'agraden. M'agraden i m'agradaven molt abans del boom. Crec que són una penya que mola, autèntica, i que tenen coses a dir. O sigui, jo respecte a ells, suposo que a la mi agradar-me a ells, suposo que estan en aquest background, no? Però en el moment en què estem fent videotrucada, per res estem pensant en mossego ni en Figaflaues.
Sí, com sigui, referents teus, quins són?
Buah, és que és el que deia, directes no hi són. Val. Jo crec que no. Com he escoltat tanta música, tants anys i tan diversa, uh-huh, que tot això apareix en les cançons, però si m'he de ficar a llistar tot el que hi ha allà darrere, seria una llista llarga. Un exercici interessant, he de dir, eh? Però és el que et dic, a les meves cançons pots inclús trobar country. Jo sóc fan del country dels dos últims anys, aixecant-me allà a Super Texas, als Estats Units, i segur que n'hi ha alguna cosa a les cançons, saps?
En quin moment dius, anem a posar una batxateta en aquest EP?
Pues t'explico, videotrucada la vam fer i al principi era un tema animat. Era un tema animat, estava allà com, em vas canviar el món, pum, 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 pum. Mm. I estàvem allà i va ser com, buah, una cosa, ha estat com tot molt pujat de BPMs, tot molt ràpid, és un tema romàntic, intentem baixar-lo, no? I de nou, vam pillar l'Espanyola, i a primeres vam començar a fer el tun-tun-rin-tin, tun-tun-rin, i a partir d'aquí es va construir i es va subdividir en aquesta cosa, aquest reggaeton lento bachatero, no? Que jo crec que, bueno, i l'Escoti també, els dos ho van pensar quan ho van fer, va ser com, vale, aquesta produ aporta la cançó. És que abans d'estar en el mood romàntic, a tope, no sé. M'agrada més bailar triste, no? Uh-huh. Que bailar feliz.
Presentaràs el nou EP en directe a Barcelona el 15 de desembre a la Rasmatàs.
Sí.
Nerviós ja o no?
No, però tinc unes ganes, tio. Sí? Em ve molt de gust. Sí, perquè jo fins ara els directes, per mi, eren com el lloc on exposo les cançons que faig, no? En plan, l'exposició de temes. I ara estem entenent el directe com una peça en si, com, vale, ha de tenir un concepte, ha de tenir un guió, ha d'estar pensat perquè la gent s'ho passi bé, perquè al final la gent ve als concerts a passar-s'ho bé i emocionar-se. I doncs tu has de tenir en compte això quan prepares el teu directe. No pot ser només vaig allà i toco les cançons i ja està. I doncs, clar, ens estem corrent algú guapo, banda a l'hora que bases, i tinc moltes ganes d'aquest directe, sí, moltes, moltes. Ojalà fos avui.
Quadrant agendes amb en Garriga, per exemple?
Li hem tirat la fitxa i aviam si s'apunta, aviam si es ve. Estaria bastant guai, la veritat.
Després gira?
En principi, després d'aquest concert, ens tanquem a l'estudi una miqueta a perfilar l'EP de febrer, i doncs a partir de febrer-març, que surti el segon EP, sí, hi ha una gira. Mm. Quants concerts? Ara mateix no t'ho puc dir. Els tant de vols màxims.
Ho anirem veient.
Sí, anirem sí, veient. Sí. I esteu convidats a venir qualsevol dia.
Que
bé. Sí.
Mira, com que tornaràs a aquest estudi a presentar la segona part de l'EP.
Brutal.
I ens ho explicaràs allà, també.
Brutal.
Bruno E. Fabrizi i Ismael Aduixa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i presentar-nos al teu EP. Segur que m'equivoco. Abans que marxis, però, escoltem-la, perquè, com deies, el Riquití s'ho ha menjat tot i sembla que vinguessis de cap èxit. Mm. No és així. Has vingut d'èxits com aquest, per exemple.
Feia nit de temes del 2004, el terra brut i llums de color barates, i no sé com vam creuar mirades, et veu genial.
Èxits que segur el 15 de desembre podem veure i viure i escoltar a la sala Rasmatàs de Barcelona. Bruno E. Fabrizi, Ismael Aduixa, moltíssimes gràcies per ser-hi. No,
a vosaltres per convidar-me, de veritat.
Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, adéu.
Vam creuar mirades, et veu genial.